Cada any passen pel castell de Montjuïc de Barcelona 1 milió de visitants, el 90% dels quals són turistes. El castell va passar a mans de l'Ajuntament l'any 2007, a l'abril farà 10 anys. I en volem fer balanç amb l'Associació d'Amics del Castell de Montjuïc avui a l'entrevista de BTV. Recordem que aquell any 2007 una ordre ministerial dictava la constitució del Consorci del Castell de Montjuïc com a organisme gestor del monument. Un consorci que s'havia de crear amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Ministeri de Defensa. Però a la seva pàgina web l'Associació d'Amics del Castell de Montjuïc denuncia que l'Ajuntament no ha impulsat encara la creació d'aquest consorci i també lamenta el tancament del Museu Militar. Per parlar de totes aquestes qüestions i més, encara ens acompanya la presidenta de l'Associació Amics del Castell de Montjuïc, Carme Fuster. Senyora Fuster, bona tarda, benvinguda.
Hola, bones tardes.
Gràcies per ser aquí a BTV avui.
Sí, jo us agraeixo moltíssim que us dongueu aquesta, obrir aquesta porta per tots els ciutadans.
Per començar, potser situem-nos, no?, d'entrada, sí, en el que ha passat més recentment. Si parlem de la història més recent, ara ja ho deien entrar, el Castell de Montjuïc, que els últims anys podríem situar potser un punt de referència en el 2007, no? Aquest sí, 2007 hi ha un canvi important.
Sí, el 2007 es produeix un canvi que se cedeix en ple dret al Castell de Montjuïc a l'Ajuntament de Barcelona, però hi havia un patronat que era el que el regia i en aquell moment es tenia que ja crear el consorci que hi havia les tres parts, Ajuntament, Generalitat de Catalunya i Ministeri. I jo m'agradaria que tothom entengués que la Generalitat de Catalunya va ser una de les coses que va demanar precisament a mig del Castell de Montjuïc en una reunió que s'havia tingut ja fa uns anys abans, que perquè no tornés a passar la desídia que li donen al Castell de Montjuïc amb l'excusa de que era una part militar, una part civil, que havia un museu militar, doncs llavors nosaltres vam creure, a més del Castell de Montjuïc, que l'ideal seria que hi haguessin tres parts en vez de dos, com era sigut, i estava el patronat, l'Ajuntament i el Ministeri. Uh-huh. Llavors, per això nosaltres vam fer molt d'incapié en que entrés la Generalitat de Catalunya, perquè van creure, bueno, és un espai que està dins de Catalunya, doncs lo lògic és que també intervingui el d'allò. Jo no sé si ens vam equivocar o no ens vam equivocar. L'únic que puc dir que ara, el dia 27 d'abril, precisament el dia de la Mare de Montserrat, farà 10 anys que aquest consorci no s'ha firmat. I no és perquè nosaltres hàgim estat amb els braços cruçats de cap manera. Nosaltres hem estat lluitant, demanant firmes, fent reunions. I de la butxaca de cada un dels socis ens ha costat molts cèntims perquè, clar, no ens donen subvencions per part de l'Ajuntament, ni per part de la Generalitat, ni per part de la Diputació, perquè els hi figura que nosaltres, pues no. Un dia em vaig tindre que sentir que ni agua.
Molt bé, anem a parts. Continuem amb el tema del consorci. Diu que
no s'ha
establert, però estava signat com a acord.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Sí.
I vostès n'han parlat recentment, saben en quin punt es troben, les administracions implicades, quina voluntat tenen, ho saben això de forma recent?
Sí,
i quina és?
La voluntat per part del Ministeri de Defensa estan d'acord. Per part de l'Ajuntament, les dues cartes que jo he pogut veure, una dirigida a la senyora alcaldessa de Colau i l'altra al senyor Trias, que se'ls hi ha escrit des del Ministeri de Defensa, era que de moment doncs, que no era necessari, que no era el moment, que deixessin passar el temps. Així ens ho han anat allargant i no hi ha més contestació. Ara nosaltres vam demanar també l'Amparo amb la síndica de Greuges. I la síndica de Greuges, una de les coses que va recomanar que tingués un diàleg a l'Ajuntament. No l'ha tingut. Llavors nosaltres hem trucat a la porta també amb el delegat del govern d'aquí a Catalunya, el senyor Milló. Llavors aquest ha dit que almenys faran eco de la nostra sol·licitud, perquè com se pot estar en un país que les primeres coses de fa 10 anys no s'han complert?
Uh-huh. Intueixo de les seves paraules que vostès no se senten ben tractats com a associació.
De cap manera.
Val, llavors anem al tema. Doncs, expliquin quina és la funció exacta de la seva associació, Amics del Castell, dins i fora, una mica.
Sí, nosaltres, Amics del Castell de Montjuïc, té els seus estatuts, es regeixen i, sobretot, som molt oberts i s'està fent tota una sèrie d'activitats perquè ja se venien fent abans quan hi havia el Museu Militar. I llavors, hi ha moltes activitats que és tota la part social, tota la part de teníem un espai que era un taller didàctic per a les criatures. Mai hem adoctrinat a ningú.
Però taller didàctic de què? Exactament, ensenyant-los
muntar, què? Muntar el que és una fortalesa, en fer-los fer uns totxets, després un dibuix del que va fer el castell de Montjuïc, de l'enginyer militar Juan Martín Cermeño, llavors es posar les parts del castell perquè els nens poguessin anar averiguant tota la seva construcció, i tot això era una part didàctica. Després hi havia també molta gent gran que venia de la tercera edat, de residències, i llavors això se'ls feia un acompanyament. Tot això no es pot fer. Però després també tenim l'altra part, que l'altra part és la que ens referim, és la de nosaltres vam fer un dossier didàctic, deu fer ja 4 anys, aquest dossier didàctic es va fer sobre Montjuïc, una muntanya, una fortalesa i un castell, que era perquè tothom quan arribés al castell de Montjuïc pues, tingués aquest quadern didàctic, pogués donar una volta per lo que és la fortalesa, i llavors es anava veient totes les parts. Aquest quadern didàctic no sols era de la part de la fortalesa, sinó també era i és una difusió sobre Barcelona, sobre Cerdà, una difusió sobre el Meridiano.
Però per què em diu nosaltres no adoctrinem ningú?
Perquè
no
una de les coses que nosaltres...
Qui els hi ha dit que adoctrinen?
A l'Ajuntament.
Que adoctrineu en què?
Ah, no, jo m'agradaria saber quin és l'adoctrinament. Nosaltres, totes les nostres tasques de l'oficina sempre van escrites en castellà, perquè com que nosaltres no tenim recursos, el que tenim que sempre apoyar-nos molt és amb els programes d'Erasmus. Quan venen els programes d'Erasmus, sols estan 3 mesos, màxim algun estarà 6 mesos. Aquestes persones venen del seu país, Polònia, n'han tingut a tots els països, i quan venen aquí, l'únic que saben parlar és perquè han estat dintre d'un Cervantes o perquè han fet filologia espanyola, i llavors l'únic que parlen és el castellà.
Però què venen a fer els Erasmus a l'associació?
Els Erasmus a l'associació venen a fer, pues, a ajudar amb el que se pot, o amb un dossier didàctic, aquest dossier didàctic que estic parlant.
Però qui els envia a la universitat?
Les universitats dels diferents països.
Dels diferents països l'envien a l'associació, però ells estan estudiant aquí.
No, ells estan al seu país.
Ells estan al seu país i venen aquí.
Ells estan en un programa d'Erasmus que venen aquí 3 mesos o 6 mesos de pràctiques. Val. Llavors, aquestes pràctiques els envien les seves universitats. Nosaltres estem a dins de la línia de les seves universitats, perquè a pesar de que aquí pues, no ens mimen gaire, nosaltres perteneixem a ICOFOR, que és el Comitè Internacional de Fortificacions, Monuments, estem allà dins. Després estem a dins de la Fundació Mundial d'Amics dels Museus. Llavors, tot això és una cantera que es va treballant des de fa molts anys, i llavors és que nosaltres tenim una projecció internacional que fa que alumnes de diferents països vulguin vindre aquí, coneixen el castell Montjuïc, coneixen Barcelona, i llavors a canvi doncs, ells col·laboren amb aquest programa didàctic. Quan fem els plenilunis a l'estiu, que són uns 4 concerts que es fan al mes de la temporada d'estiu, llavors ells ajuden a preparar aquests concerts. Tota una sèrie de tasques que nosaltres aquí tindríem que tindre molt de personal per poder-la fer.
Vostès tenen espai ara dins del que és el castell?
Tenim una habitació que ara de 4x4 amb caixes a dalt, caixes a baix, de xins, i llavors molt reduïts.
El Museu Militar
no hi és, el van
tancar, diguéssim.
Sí, va ser...
En el seu lloc hi ha un espai de memòria històrica, si no m'equivoco.
No, allà...
Hi ha exposicions on s'hi recorda el que va passar... No? Jo n'he anat a veure alguna.
No.
Potser era temporal, però...
Hi ha una
cosa.
El Museu Militar estava als sòtanos, a la part de baix. Allà a la part de baix no hi ha res perquè estan fent obres.
No, efectivament. No, jo no deia el mateix espai físic. Parlo del castell, les activitats que es fan al castell
han
canviat.
Les activitats que s'estem... Jo pensava que deia el del Museu Militar.
No, que el Museu Militar ja no hi és,
no,
però al castell sí que s'hi fan activitats, i en canvi, per exemple, s'ha explicat molt que es fan exposicions sobre la recuperació de la memòria històrica.
Bueno, jo amb això tinc que dir-li, i em sap molt de greu que dir-li, perquè jo, claro, jo soc nascuda a Barcelona, soc catalana, soc espanyola, i tinc que dir-li que jo no he rebut mai cap invitació de cap exposició que estiguin fent al castell de Montjuïc. No n'hi he rebut mai. Com que a un, quan no l'inviten, doncs ja no hi va. I aquestes exposicions s'estan fent dins a la plaça d'Armes.
Sí, correcte.
Llavors, aquí al Museu Militar no hi tenia res a veure, perquè a la plaça d'Armes, precisament, era l'espai que antigament tenia assignat a l'Ajuntament de Barcelona. I tenien assignat una part d'un bar. I llavors aquest espai, que és l'espai primer que ells s'han posat a fer les obres, és un... és on vostè diu que estan fent aquestes exposicions. Jo tinc que dir-li que no n'he vist ni una.
Perquè no l'han convidat, diu.
No m'han invitat.
Però no té curiositat per anar a veure-la.
Hombre, jo vaig néixer pues ja fa uns quants anys, per això les arrugues m'acompanyen a mi amb molt d'honor. Estic treballant en una cosa que m'agrada, però a mi a les nits m'agrada dormir molt tranquil·la. Jo el que no puc estar tota la vida recordant del 36 al 39, recordant de Lluís Companys, i tornem-hi, i anar contra una sèrie de coses que jo, francament, no ho he vist. No ho he vist. Jo no sé si és que no vivia aquí o estava allà en una nube, però jo no ho he vist. Perquè si la memòria històrica la tinguessin que representar, la tindrien que representar memòria històrica, no una memòria històrica sesgada, sempre tirant cap a l'esquerra. Perquè si jo recordés la memòria històrica, tindria que dir que hi ha el castell de Montjuïc, hi ha els fossos de Santa Helena, que allà durant l'any del 36 al 39 es van fusellar 252 persones.
Home, però pel mateix argument tampoc està bé que només hi hagi el Museu Militar
No, això està molt equivocat.
Em sembla una mica el que no es pot fer és tampoc no escoltar el que vol la societat ara i el que s'està demanant d'una manera totalment pacífica i intentant difondre una part de la història que...
Amb la memòria històrica.
Perdoni, la memòria històrica, però també, aviam, entenguem-nos, eh? Estem parlant de memòria històrica i jo crec que hi ha coses que s'han de superar i s'ha d'explicar tot.
Sí.
La història normalment l'expliquen els vencedors, no els vençuts.
Jo...
Llavors, jo crec, amb tots els respectes, crec que hi cap tot en aquesta vida, però que evidentment doncs, hi ha gent que té ganes d'expressar-se. Hi ha moltes parts obscures de la nostra història que no han estat explicades i que, evidentment, aquest és un moviment que hi ha ara de recuperació a molts nivells. I crec que hi ha moltes persones que potser els dol el que diu vostè, perquè, clar, vostè és el seu punt de vista, però hi ha molta gent que també
No. Però vostè m'està dient, jo li estic parlant de la memòria històrica.
Sí, jo també.
Jo de la memòria històrica li dic que a mi, aquestes, els que estan fent la memòria històrica al Castell de Montjuïc, a mi no m'han invitat a cap exposició.
Sí, ja ho sé,
No m'han invitat a ninguna. Uh-huh. Llavors, jo li estic comparant, li estic dient, si jo tingués que mirar la memòria històrica, jo també posaria el fosso de Santa Helena, que també és memòria històrica.
Uh-huh.
És completament memòria històrica. Nosaltres no diem res de la memòria històrica del fosso de Santa Helena, però és que els altres tampoc la mencionen. Jo el que sí que moltes vegades ens han preguntat a través de correus electrònics que si allà tothom es pensa que de les 252 persones fusellades era precisament que Franco venia allà a pegar tiros. Resulta que no, que era del 36 al 39.
Bueno,
això la gent no els hi entendre.
No, jo, és
llavors,
que
aquest la memòria...
tema, jo, si em permet, crec que haurem d'avançar, perquè ens hem enrocat amb un tema que ja veig que ni vostè ni jo no ens en sortirem d'aquí. Ja ho sap, no?
Sí.
Doncs seguim, si li sembla.
Sí.
Seguim, perquè ja ha quedat tot molt clar. Llavors... parlant del Museu Militar, es va desmantellar el Castell de Montjuïc l'any 2009, era? El 2009 era?
Llavors, el 2007 del d'allò, el 2009.
2009, molt bé. Aquest any passat, al maig, l'exèrcit espanyol va obrir una exposició que es diu Ingenieros, Soldados y Sabios, això és l'edifici del govern militar de la Rambla, aquest sí que el van convidar a anar-hi.
Hombre, claro.
Sí, molt bé.
Itinerante, és una exposició itinerante.
Resulta que s'estan plantejant que sigui una mostra permanent. Si vol, sentim l'Emilio Pellegrina, que és cap de l'Oficina de Comunicació de la Inspecció General de l'Exèrcit, que assegurava que es podria convertir en l'embrió d'un nou museu militar.
Si la aceptación ciudadana sigue siendo positiva, como está siendo hasta ahora, pues no cabe duda que podríamos transformarla en una exposición permanente y eso sería posiblemente el embrión del futuro Museo Militar. No pretendería en ningún momento ser una réplica del Museo de Manlluí, sino se trataría de acercar, reflejar la realidad actual de las Fuerzas Armadas.
¿Cómo lo vería eso usted desde la Asociación de Amics del Castell?
Yo lo vería muy bien, porque... aquí no hi ha cultura de visitar museus militars. Tinc la sort de que, com que surto bastant fora d'aquí, pues he visitat bastants museus militars, no sols d'Espanya, sinó de l'estranger. Cada país té el seu museu. I llavors, aquí ens venen molts estrangers demanant pel museu militar, perquè no és el museu de la guerra, no és el museu dels desastres, sinó que allà cadascú explica a través de la enginyeria militar, de la difusió de la cultura de defensa, tot el que és la història d'un poble. Jo crec que a través de tots els museus militars, quan vas a qualsevol país, tu veus la història i el transcurs de que han anat fent un poble.
Home, els països expliquen tota la història, normalment.
I aquí també.
Aquí també, sí, ja ho veig.
Vagi al Museu de Toledo i veurà què és el que li expliquen.
Sí, no, però jo ho dic perquè...
Però és que el que no podem ser és de dir blanc o negre. No, senyor.
Però vostè entén que l'exèrcit en aquest país pot tenir una connotació que altres països, doncs pel que sigui, per la seva història, per com ho han conduït tot, pot tenir un altre present i una altra mira que no en aquí?
Jo li tinc que dir, no ho veig, perquè jo he tingut bastanta connexió amb l'exèrcit espanyol i jo estic veient tot el que ells estan fent. Jo l'únic que li puc dir, que una de les activitats que nosaltres fem és fer una activitat social que s'està fent allà dalt al Castell de Montjuïc, a la part de darrere on està la Guàrdia Urbana, i tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat, des del Mosso d'Esquadra, passant per tota la línia, tots allà aporten la seva cosa voluntària. Però és que després es va amb dos hospitals de Barcelona i també s'aporta. Aquesta és la part humana, perquè quan tenim un problema sempre llavors surten ells. Ara, l'adiestrament que porta l'exèrcit espanyol, el mòdul de preparació que té l'exèrcit espanyol, és un exèrcit que avui en dia està en una posició molt elevada. Ara precisament tenim nosaltres tenim la relació amb un coronel que ara els han destinat a Colòmbia i estan precisament amb el de les FARC, recollint tot l'armament. Aquesta gent que parla 5-6 idiomes està altament qualificada i Espanya té un exèrcit molt bé. El que jo també soc de les que pensa que potser el tindrien que dotar econòmicament una mica més elevat i potser llavors ens agradaria més.
Senyora Fuster, el que passa és que avui mateix, per exemple, hi ha una campanya que es diu Desmilitaritzem l'educació, que han presentat mobilitzacions pel pròxim Saló de l'Ensenyament, perquè l'exèrcit sí que serà el Saló de l'Ensenyament.
I serà,
i segons el seu parer, però hi ha altra gent que pensa que no.
Jo no visc sola a Barcelona, Hi ha molta gent que pensa com jo,
Sí, però jo li estic dient el que pensa aquesta campanya.
Vostè pensa els altres, bueno.
Jo li estic dient el que s'ha presentat avui, no? Ells creuen que s'ha de desmilitaritzar l'educació, creuen que no hi hauria d'estar en aquest saló. És evident que hi ha tot un corrent de persones. De fet, em sembla que l'exèrcit tampoc hi ha el Saló de la Infància, tampoc no va tenir massa participació. En fi, tot això és un corrent, una situació que... Vostè com creu que es pot arreglar? Perquè per la força no... Vull dir que s'ha d'explicar, no?
Jo mai he cregut que l'exèrcit té que anar a la força, ni que el ciutadà no té que anar a la força, perquè aquí les forces... Cada un té que fer la seva missió en aquesta vida. Llavors, hi ha uns nanos que comencen des de petits, quan tenen 18-19 anys, que llavors tenen una tirada a entrar a dins dels exèrcits. Són els fills nostres o cosins nostres o familiars nostres, no venen d'extraterrestres, sinó, i aquests s'estan formant.
Hi ha molts estrangers ara, dins de l'exèrcit espanyol.
Ara ja no, perquè com que hi ha tant de paro aquí, resulta que s'apunten els d'aquí. No, va haver una època que venien molts de Sud-amèrica perquè hi havia uns convenis. Ara no, perquè precisament, ja li dic, hi ha molt de paro. Llavors, a l'entrar a les forces armades o a qualsevol exèrcit de qualsevol país, avui en dia la joventut jo ho trobo bastant necessari. Ara, si vostè em digués, per què ho troba? Perquè vagin al d'allò? No. És que hi ha molta cosa social que la podria fer perfectament aquests nanos, en vez de que no tenen treball o que no tenen res a fer, cosa social, d'anar amb ajuda, i llavors fer el mateix com fan amb un Suïssa, com fan en molts països, que hi ha una sèrie de voluntaris, quan hi ha una catàstrofe els envien amb ells, amb tots aquests voluntaris. Això és el que tindria que haver. Llavors, a l'exèrcit, quan un ja vol entrar dins a les forces armades, ja vol ser més número, llavors ja té que complir unes normes i té que tindre una disciplina, i la seva vida és al servei del ciutadà. Jo poso a l'exèrcit i que és un dels treballs més difícils, perquè sempre tens que estar sotmès a una autoritat, i de vegades aquesta autoritat el que fa mal és el polític.
Senyora Fuster, una pregunta. Vostè, quan entra dins de l'associació Amics, per què? Quin és el seu contacte amb tot aquest món? Perquè m'agradaria saber-ho.
Bueno, és que aquí una de les coses que a tothom li estranya és que sigui una dona i que estigui...
No, a mi no.
A vostè no, hombre, a vostè no.
A mi no.
Però és que ara el que m'ha vingut a buscar també, quan era del president de Mies del Castell de Montjuïc, bueno, pues que... Allò. I moltes vegades jo crec que la trajectòria que he tingut, que l'he tingut molt difícil
però per què?
Com, ser dona.
Però per què? D'on li ve? O sigui, com entra vostè en contacte amb tot aquest món, diguéssim?
Jo amb aquest món entro en contacte amb aquest món perquè jo diria que ja des de... jove, m'ha agradat molt la disciplina, m'ha agradat molt l'ordre i m'ha agradat fer les coses, lo poc que jo fes que sigués ben fet. Jo
Però la seva família, per exemple, ve de militars o
no.
De l'exèrcit o així?
No, el meu pare era del cor jurídic, era abogat, tinc un tio que era militar, però allò de dir, no, perquè precisament jo només tenia un germà que es va morir i al meu pare li hauria agradat pues, que el seu fill fos militar, que fos abogat com ell, bueno, pues, el seu fill no va ser ni militar, ni abogat, ni res. Perquè estem parlant d'una època que era així, el fill gran tenia que fer. Jo he tingut sempre aquesta tendència i llavors jo vaig tindre un atraco molt fort, que jo crec que molts militars no s'han trobat que els hem postat la pistola a sobre. Jo era bastant jove i em van posar la pistola a sobre i em van començar a pegar, vaig, no sé per què en vez de desmaiar-me vaig agafar aquesta pistola, un se va marxar corrents, l'altre es va quedar allà, bueno, va ser un drama. Jo tenia llavors dos filles petites, perquè n'he tingut cinc de fills amb tot això. Dos filles petites i només sentia amb una que anava dient no maten a mi madre, no maten a mi madre. Aquesta cantarela m'ha quedat sempre. Llavors, a raïs d'això, encara em va més d'estar protegida, me sento molt còmoda, molt protegida quan jo estic en relació amb les Forces Armades, perquè són els únics que a mi m'han apoyat.
Déu-n'hi-do, senyora Fuster. Vostè té tela, eh? Perdoni, que acabi així l'entrevista, però Déu-n'hi-do, eh? Com ara diria, és de Armas Tobar, però vaja, no sé si queda bé o no. Perdoni, eh?
Jo les armes no les veig. Jo l'arma, com que és una cosa de museu, jo ho veig com un art.
Jo li agraeixo la seva sinceritat. Evidentment, i no l'enganyaré, vostè i jo no ens entendríem, també li vull dir, amb tot el meu cor, però a mi m'agrada escoltar totes les veus, aquest programa també, i a BTV també.
Jo també els agraeixo molt, i el que m'agrada que vostè pues, no sigui com jo, perquè així tenim un diàleg, perquè si vostè em va dient tot el rato guapa, 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 al final m'ho creuria, no?
No, home, no. Així pot tornar quan vulgui. Gràcies.
Sí, moltíssimes gràcies. Adéu. Gràcies a tots. Adéu.